Hola, bon dia. S'han acabat les vacances. S'han acabat les vacances i tornem aquí a parlar de cinema. I començarem amb una, potser podríem dir-ne, mala notícia, que és la mort d'un especialista en cinema de terror. Ell és Wes Craven. Potser, molt possiblement, a molts aquest nom no els hi farà dir res. Però els que érem ja entusiasmes del cinema fantàstic i de terror quan es va iniciar als anys a finals dels anys 60 Sitges, va ser el 1977 quan podíem descobrir aquest director en una pel·lícula que, sens dubte, va ser mereixedora del Premi de la Crítica. Es tracta de La colina tiene ojos. Una pel·lícula, podríem dir-ne, terrorífica, diferent en aquell moment, de sèrie B, si voleu, però que va fer de que els espectadors aficionats llegissin, creguessin, veieren un nou nom, el de Wes Craven. Ell va ser creador d'una sèrie que ha tingut 8 rèpliques. Qui no recorda aquell Freddy Krueger, que amb les ungles llargues, molt llargues, matava a tothom que trobava pel davant en aquella memorable pesadilla en Elm Street, que després, com he dit, va tindre 7 rèpliques més. També va crear una caruta que tots ben vist, hasta per Carnaval, aquella que té una boca oberta i una cara molt llarga i que forma part de les personatges que interpretaven una altra sèrie, sèrie que també s'ha fet famosa arreu del món, Scream. Aquest personatge que també, junt amb Freddy, han sigut els dos punts claus de la carrera de Wes Craven. Va ser el 1990 quan el Festival de Sitges li va dedicar l'homenatge per al seu treball dintre del món del cinema fantàstic i de terror. Ell rebria la Maria conjuntament amb Robert Englund, el personatge que feia de Freddy en aquell Elm Street. Freddy Krueger, Wes Craven van estar a Sitges conjuntament, doncs, el 1990 a recollir la Maria honorífica per al seu treball. Ell ens ha dit adeu. Tenia sols 76 anys. Feia ja 2 o 3 anys que estava retirat de la direcció. Però, sens dubte, el seu treball, els seus films de terror, aquells personatges que ell va saber crear, perduraran per llarg del temps, no solament en el cinema, sinó que també en diverses sèries televisives. Wes Craven, doncs, ens ha dit adeu. Descansi, doncs, en pau. Passem ja a les estrenes que podrem trobar avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena una pel·lícula que emula James Bond. Es tracta de Anacleto, agente secreto, aquell personatge que veiem quan érem més joves en els còmics de l'editorial Bruguera, en Manuel Arias i, sobretot, un Quim Gutiérrez, fan que la pel·lícula sigui d'allò més que divertida. Ático sin ascensor, Diana Keaton i Morgan Freeman ens expliquen una història de personatges, podríem dir-ne ja amb una certa edat. Transporter Legacy. Transporter és una sèrie francesa de Bouclesson que s'ha fet ja, em sembla que és el seu quart títol, i que ens porta un personatge que ha de transportar sempre coses que en realitat resulten autènticament perilloses. Corazón silencioso, un drama familiar, i Mientras seamos jóvenes, en aquest cas, una comèdia musical. Anacleto, agente secreto, Ático sin ascensor, Transporte, Legacy, Corazón Silencioso i Mientras Seamos Jóvenes són cinc pel·lícules que podreu trobar d'estrena avui mateix a la ciutat de Barcelona. Passem a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. S'ha col·locat de número 1, Atrapa la bandera, aquesta pel·lícula de dibuixos amb segell català dels mateixos creadors que fa un parell d'anys varen portar Tadeo Jones a totes les pantalles. Atrapa la bandera és, podríem dir, una paròdia del primer viatge a la Lluna, que per molts va ser sols i simplement una trampa televisiva. Atrapa la bandera, doncs, ens porta aquest personatges, aquesta història, d'una forma realment maca, en uns dibuixos animats que ens demostren de què el cinema català, quan vol, també pot arribar a l'altura de molts, podríem dir-ne, de moltes productores nord-americanes. De número 2 s'hi ha col·locat Ricky, una història d'una roquera ja molt madura. De número 3 continua dintre d'aquesta llista del revés, potser la millor història que ens ha explicat mai la Disney Pictures. De número 4, pel·lícula que no ha acabat d'arrencar com s'esperava, Cuatro Fantásticos, una més doncs dels personatges de la Marvel. I de número 5, Un dia perfecto, Tom Robbins i Benicio del Toro són els protagonistes d'aquesta pel·lícula que també porta segell espanyol, Atrapa la bandera, Ricky, Del revés, Cuatro Fantásticos i Un dia perfecto en el cinquè lloc. Veurem si aquesta Anacleto, Agente Secreto o aquesta simpàtica Ático sin ascensor arriben la setmana que ve dintre d'aquesta llista de les 5 pel·lícules amb més recaudació. Passem a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro, triple programació. Primerament, i per als vostres fills, continua des d'avui fins dimarts, Atrapa la bandera, aquesta pel·lícula dels creadors de Tadeo Jones que fa les delícies no solament dels petits, sinó que també dels grans. També hi podreu trobar-hi El bailarín del desierto, un somni amb una terra salvatge on el ballet és el somni d'unes persones. I també Operación Uncle, una història d'espies, un film glamurós que també té uns tocs de humor. En quant al cinema Prado hi trobarem Mr. Holmes, la història d'un Sherlock Holmes que ja està vell, jubilat i malalt. Aquesta és una història explicada per el cinema britànic. Atrapa la bandera, El bailarín del desierto i Operación Uncle al cinema Retiro. Mr. Holmes al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Thank you. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix a les diferents televisions. Per avui, La reina, una interpretació que li va valdre un Oscar a Helen Mirren sobre la reina d'Inglaterra i amb un James Cromwell que fa estupendament, podríem dir, el paper de marit. La reina, doncs, ens porta una història, després de la mort de Diana, sobre el que la reina va fer a Inglaterra. Avui ens l'oferirà TV3 a partir de les 10 de la nit. La jungla de cristal, Bruce Willis de protagonista. Tres pel·lícules han portat aquesta sèrie a les pantalles, però sens dubte, la que podríem dir la millor, la més interessant, la més bellugadissa és aquesta, La jungla de cristal, que va ser sens dubte la primera. La història d'un personatge que, dintre d'un gran gratacels, es veu embolicat, ell és policia, es veu embolicat amb un segrestament que en realitat no és res més que un robatori. La jungla de cristal d'en Bruce Willis la podreu trobar avui per 4 Televisió a partir també de les 10 de la nit. Ejecució immediata. Clint Eastwood dirigeix i interpreta aquesta història que es pot dir que és real. La història d'un pres que és d'un negre que és condemnat per un assassinat, condemnat a mort per un assassinat que ell no ha comès. Un periodista, d'aquests que, acabats com aquell que diu, bevedor i tot el que tu vulguis, interpretat perfectament per Clint Eastwood, comença a creure en la innocència d'aquest personatge. Ejecució immediata la podreu trobar també avui, per Antena 3, a partir de les 22:20 de la nit. Si teniu ganes de passar un rato agradable i divertit, Salir de l'armario. Daniel Auteuil és el protagonista d'aquesta història d'un home que, sense voler, es veu embolicat amb una història de dintre del món gay. Una pel·lícula, doncs, molt divertida, la francesa, que va ser, o va tindre en el seu moment, un èxit esclatant. Paramount, la Channel, ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 16:35. Wyatt Earp, Kevin Costner i Dennis Quaid són els protagonistes d'aquest personatge que varen, en un moment donat a Tom Beston, tindre una lluita al famós Hockey Corral. Tots recordarem que als anys 50 Burt Lancaster i Kirk Douglas ens oferien amb Duelo de Titanes la mateixa història. Ara, fa uns anys, Kevin Costner va intentar portar aquest personatge de nou a la pantalla basant-se sols i simplement en el personatge en la que hi podem trobar-hi aquest famós dol, però també arriba fins al moment en què ell mora de vell, de malaltia normal. Wyatt Earp la podreu trobar per TV3 aquest dissabte a partir de les 16:55. L'irlandès. Diuen que el cinema anglès, quan vol, i així ens ho demostraven ja als anys 50, unes comèdies entre policiaques de lo que en podríem dir-ne un humor negre. Aquest irlandès no és res més que això, una esplèndida pel·lícula amb humor negre, a on un policia del FBI té que ajuntar-se per descobrir un assassinat amb un policia molt, podríem dir, molt estrany anglès. Els dos ens faran viure una història divertida dintre d'aquesta irlandès. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 23:15 de la nit. Qui no recorda a Sean Connery, Alex Baldwin, en una pel·lícula de submarins com era La caza de l'octubre rojo? Una història impressionant en què un capità d'un submarí atòmic revolucionari rus intenta passar-se als Estats Units, ell i part de la seva tripulació. Com fer-ho? Aquí està el misteri. I com Sean Connery contacta, podríem dir-ne, a través de l'espai amb un Alec Baldwin, que és l'únic home que creu en què aquest personatge el que vol no és atacar els Estats Units, sinó sols i simplement canviar de bando, ens fan viure una pel·lícula realment interessant. Una pel·lícula que, com he dit, passa quasi bé tota ella dintre un submarí, però que, amb més de les seves 2 hores de duració, se'ns va fer realment interessant. La caza de l'Octubre Rojo la podreu trobar diumenge per Paramount Channel a partir de les 22:30 de la nit. Marianela, Rocío Jurado i Pierre Orrex són els protagonistes d'aquesta història que ens ve a presentar quasi bé una cenicienta a l'espanyola. La història, doncs, d'una noia que cau en una casa a on ella s'ha de servir, com aquell que diu, a tots els que viuen en ella. Marianela, basada en una famosa novel·la espanyola, és una de les pel·lícules més interessants que va fer Rocío Dúrcal en la seva, podríem dir-ne, no massa llarga carrera. Marianela la podrem trobar per la 2, dilluns, a partir de les 21:55 de la nit. Fa molts anys, Carmen Sevilla, que estava tildrada de ser l'actriu, podríem dir, la flamenquera espanyola, ens va oferir un drama que ens demostrava que, en realitat, Carmen Sevilla era algo més que sols i simplement que una flamenquera. Ella, que va interpretar diverses pel·lícules serioses, van ser, sens dubte, interessants. De tota la seva carrera, la millor ha estat La Venganza. La Venganza ens porta junt a Raf Bayone i sota la direcció de Juan Antonio Bardem, una història viscuda dintre de l'Espanya dura, dintre de l'Espanya rural, d'aquella Espanya més tancada dels anys de després de la guerra, i que Carmen Sevilla en va sortir plenament satisfactòria d'ella. Recordem que La Venganza va ser una de les pel·lícules que va anar per primera vegada a un festival internacional després de la Guerra Civil. La Venganza, doncs, la podreu trobar per la 2 el dimarts a partir de les 10 de la nit. Horizontes Azules, Charlton Heston, Fred McMurray ens fan viure una història d'indis, una història que, tot i siguent dintre del western, es belluga més cap a la part de la Guerra Civil que no pas cap a les històries reals del western clàssic. Horizontes Azules, doncs, amb els que els agradi aquest tipus de gènere, s'ho passaran realment bé amb ella, i on podreu trobar a un jove, encara molt jove, Charlton Heston, i a un ja més veterà, Fred McMurray. Paramount Channel ens l'oferirà el dimecres a partir de les 15:30 de la tarda. Furtivos, un altre film clau de la cinematografia espanyola. José Luis Borau ens va oferir aquest drama familiar, la història d'un noi que viu sota el domini de la seva mare i que es converteix en un caçador furtiu. La 2 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 10 de la nit. I per últim, un clàssic de John Ford, La taverna de l'irlandès. John Wayne, Lee Mervyn i tota una sèrie d'actors i actrius formen part d'aquesta història paradisiaca, perquè passa en una d'aquelles isles paradisiaques de la part de Hawaii. La taverna de l'irlandès, doncs, és una història clàssica de John Ford, amb tots aquells personatges secundaris que ell sempre fa aparèixer i que sempre en realitat són els mateixos, junt a un John Wayne, actor fetitxe del director, i a un Lee Mervyn que està realment esplèndid. Els dos ens faran viure, doncs, una història bella, amorosa, dintre de les isles paradisiaques del Hawaii. Paramount Channel ens l'oferirà el dijous a partir de les 16:50 de la tarda. La reina, La jungla de cristal i Ejecución inmediata per aquesta nit. Salir del armario, Wyatt Earp, El irlandés, La caza del octubre rojo, Marianela, La venganza, Horizontes azules, Furtivos i La taverna de l'irlandès a partir del dissabte. Com cada setmana us recomanaré un títol que aquest any em dirigiria cap a una pel·lícula espanyola. Ho podria fer-ho entre Furtivos i La venganza, inclús Marianela, però al final, malgrat que han passat molts anys, en decidiré per aquesta venganza, una d'aquelles pel·lícules que un recorda de quan era jove, que la va veure, el Rialto concretament, i que ens porta una història realment interessant de l'Espanya més profunda. Juan Antonio Bardem, director, tots sabem, de caire comunista en aquelles èpoques i que va tindre moltes pegues amb la censura, aquesta no va ser una pel·lícula gens fàcil per ell, ens endinsa doncs des dintre d'aquella Espanya, podríem dir-ne, més fosca, d'aquella Espanya més callada, d'aquella Espanya que el treball no compensa el que en realitat viu la persona i on els senyoritos i tot això tenen dominat el país. La venganza, doncs, és una pel·lícula. Han passat molts anys des de la seva estrena, si no recordo malament, era als anys 50, principis dels 60. Però, sens dubte, encara té una mica aquella força, aquella forma en què Bardem sabia fer les seves pel·lícules, com eren La muerte de un ciclista o aquella esplèndida Calle Mayor. La venganza, doncs, ens introdueix dintre d'aquest cine que, sens dubte, va classificar a Bardem com un dels grans directors del cinema espanyol de tots els temps. Sens dubte, doncs, La venganza la trobareu el dimarts dintre aquest programa que està fent La 2 sobre el cinema espanyol de totes les èpoques a partir de les 10 de la nit. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar en qualsevol videoclub. I per als que els agrada el cinema mirat des de la butaca de casa seva, malgrat que es perdin, com sempre dic, l'espectacle que és avui en dia el cinema. Pasolini. Qui no recorda aquest director? Un dels més polèmics directors que ha tingut Itàlia, que va morir, sembla ser que assassinat, i que va convertir les seves pel·lícules, com aquell que diu, totes en un escàndol. Pasolini, doncs, està interpretada de forma esplèndida per William Dafoe i ens mostra, ens porta, com tots ja sabeu, la història d'aquest gran director italià, malgrat que per molts va ser un director maleït. Una noche para sobrevivir. Jaume Collet Serra, un director català que està triomfant plenament als Estats Units. Ell ens ha ofert diverses pel·lícules amb Liam Neeson com a protagonista. Sempre històries de terror, històries de suspens, inclús una mica dintre d'aquests suspens amb un punt de fantàstiques. Ell, continuant sempre amb aquesta carrera, ens ha portat ara Una noche para sobrevivir, que té amb Liam Neeson de nou el seu millor component com a actor. Una història, doncs, que us farà passar amb els que els agradi el cinema policiac, una hora i mitja, quasi dues, d'autèntiques aventures. I també un títol molt estrany per una comèdia musical, Walking on Sunshine, una comèdia musical a l'anglesa que farà les delícies de tots aquells que la música és el que els més els entusiasma dintre del cinema. Pasolini, Una noche para sobrevivir i Walking on Sunshine són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. qui no la recorda? Paul Newman, Robert Redford i tot un seguit d'actors. Una música excepcional, El Golpe, amb aquesta música. Sempre, com ja es costuma entre nosaltres, música de pel·lícules, i aquesta n'és una d'excepcional, us dic adeu i fins la propera setmana.
Era el 1969, Shaft, banda sonora d'Isaac Hayes, que va guanyar l'Oscar en el seu dia. Amb ella ens estem acostant a les 12 del migdia, la setmana que ve, que tindrem força més coses. Dilluns no, dimarts, bé, dilluns tindrem programa, però dimarts aquells que vulguin estar pendents de les activitats d'aquesta nova plataforma contra l'amarrador de l'Espiga de la Fregata, que estiguin atents, perquè vindran els responsables d'aquesta plataforma el proper dimarts a les 10 del matí i ens explicaran, com no, què en pensen de tot plegat i quines són les mesures que pensen prendre per poder d'alguna forma reconduir una situació que ja hem pogut copsar que des del punt de vista polític no és tan fàcil com sembla. Això serà la setmana que ve, perquè hi ha moltes coses aquest cap de setmana, des de les que hem comentat fins a que avui comença, com els hem dit també al llarg d'aquesta setmana, les Sitges Beers Week, la setmana dels ossos, fins al 13 de setembre, des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Tot això, més el dansa plaça, més les diferents activitats polítiques, etc, al llarg d'aquest cap de setmana. Dilluns hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.